El gall del monestir, amb Joan Miquel Fernández.
Avui 30 minuts estan escoltant la tertúlia del Gall del Monestir a la ràdio municipal de Sant Cugat. Avui en companyia del Rogeli Padró, molt bon dia.
Bon dia.
Del Domènec Miquel, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Del Jaume Pla, molt bon dia.
Bon dia.
I del Víctor Alexandre, molt bon dia també.
Hola, bon dia.
Jaume, em sembla que t'hem vist últimament en algun projecte de Blaumut.
Sí.
De... Déu-n'hi-do, el videoclip.
Sí, l'heu vist?
Sí, sí, sí que l'hem vist.
Molt bé, molt bé, molt bé.
I... no sé, explica'ns una mica l'experiència. Jo ja ho sabia, perquè m'ho havies dit en, el, en sí. alguna tertúlia que havia, hi havia saltat, era per motius de, de feina, i a més, doncs, la història és maca.
Sí, molt maca, sí, sí, sí. Vam rodar 3 dies, fa 15 dies, a diferents llocs, i finalment l'últim dia vam anar a Calella de Palafrugell, que està esplèndida en ple hivern, i el guió demanava que som dos avis que ens retrobem d'un amor de joventut, ens trobem al cap de 60 anys, per això per primera vegada la meva edat ha sigut vàlida, perquè buscava un actor molt gran, i com que casualment la Montserrat Carulla i jo som els dos en actiu més grans de Catalunya, ella dona i jo d'home. I aleshores ens vam trobar, bueno, i vam fer aquesta escena, i l'última era molt divertida perquè són els avis, hi ha uns altres avis d'una residència que se'n van a Marca, i nosaltres els anem a buscar, marxem, diguem, anem no saps a on, però marxem de la residència, i ens havíem de posar vestits a l'aigua fins a cintura, perquè agafàvem la barca que ja estava dins del mar. I bueno, esclar, això no estava previst, no? I la Carulla va dir, bueno, escolteu, jo em posaré fins a la cintura a l'aigua en ple hivern, feia fred, però amb la condició de que sigui una sola presa, allò que diuen que fan una toma, i diuen, molt bé, ha quedat molt bé, la tornem a fer, i en poden fer 10. I va dir, una sola vegada i prou. I sí, sí, la vam fer. I va ser molt, molt atrevit, perquè realment, fins a vestit, fins a la cintura, i de tal manera que hi havia turistes a la platja i es van posar a aplaudir. I van veure una cosa com una bogeria de dos avis que feien això. Però la imatge és molt bonica, la cançó és Carta als Reis d'Orient, i hi ha aquests dos personatges que van explicant la llegenda, diguem, del text de la música.
A la Montserrat Carulla havies coincidit abans?
Actuant
directament no.
Sí, havia fet recitals junts, però amb una presentació d'aquest tipus no, mai. I va anar molt bé, va ser molt bonic. I un equip enorme, i els deia a tots que podria ser l'avi, perquè no hi havia cap que passés de 30 anys. I el director és un noi que està a Madrid, perquè té feina a Madrid, però és aquí, i té 23 anys, i acabava de venir de Madrid de rodar com a ajudant de direcció amb aquesta pel·lícula, que diu que té un èxit tremendo, però veu que no en parlen gens bé, Ocho Apellidos Catalanes, però aquest està allà i havia rodat. I molt bé, el vídeo és molt bonic i està molt bé. La vam presentar on vam firmar també, que era Les Caves Sumarroca, i va tenir molt èxit, i em sembla que es anirà veient, no? Almenys per internet ja surt, no?
Sí, ja l'hem publicat, sí, sí. Nosaltres, de fet.
Molt
ja...
bé, molt bé. M'interessa ja que feu companya.
Sí, ja ho hem ensenyat.
Jo vaig anar a la presentació que es va fer a Les Caves Sumarroca i... està molt bé el vídeo, la veritat és que està molt bé, molt ben fet. Bé, Blaumut té molt de públic, eh?
Sí.
Té molt de públic. I van fer després fins i tot un petit concert,
sí.
I van tocar les cançons conegudes d'ells, Bicicletes, i Pa amb oli amb sal, i tot allò, no? I aquesta es diu Cartes de l'Orient.
Cartes del Rei d'Orient.
No, Cartes de l'Orient. I aleshores, doncs, hi ha una cosa que em recorda una mica el que era la pel·lícula Algú va volar damunt del niu, sobre el niu del cucut,
sí.
que hi ha, si recordeu, el Jack Nicholson, clar, és un sanatori mental, i de cop i volta, doncs, ella en realitat estava bé, l'havien tancat allà, però finalment acaba malament. Però com que els hi fa la guitza una infermera, doncs aleshores finalment ell un dia agafa un autobús, roba un autobús de l'hospital i s'emporta una colla d'interns a voltar. I hi ha unes escenes molt maques, molt, una música preciosa, i a fer-los viure una mica la llibertat.
De fet, això és el mateix,
I això és això. Sí.
Agafem un autocar i marxem,
Bé, una
llavors
furgoneta.
Agafem barques i cadascú agafa les seves barques, se'n van, no saps a on, però bueno, mira, el bonic és això, la llibertat, no? Però el bonic és, jo vaig dir-ho a la presentació, el bonic és que hi havia més de 30 personal de tota classe de tipus tècnic i tots eren de més de 30 anys, una cosa que... Clar, estava envoltat de gent jove, però a més amables, professionals, i es van tractar d'una forma exquisida, no?
Però té mèrit, que el Jaume Pla i la Montserrat Carulla es fiquin a l'aigua. No era hivern, però era la tardor.
No, però feia fred.
I ficar-se a l'aigua fins a mig cos, sí. Vestits.
Clar, sí.
Per això,
no ja portàvem roba interior, vam canviar. Els sortints esperaven tota la gent amb mantes.
Doncs... Però amb un vestit de neu per allà sota o no?
No, res.
Això és mètode. Roba
autèntica.
Això no s'havia vist i, en canvi, ho havia protegit molt,
Ella és... diu, a la Carulla, diu, fa més de 50 anys que faig el món de l'espectacle i mai havia trobat amb un rodatge d'aquest tipus. Però tot va ser tan amable que tothom va anar molt bé. I un altre aspecte tècnic és que Calella és preciós, una aigua puríssima, una aigua preciosa. Sí. Hi havia les roques, filmaven des de les roques, però de cop havien de filmar amb la barca que marxàvem i els altres avis amb altres barques, i un tema que era que ho financia Sumarroca. Llavors a mi, que anàvem amb la Carulla sols a la barca, amb el patró de la barca, vam posar una ampolla Magnum de Sumarroca que l'ensenyés, no? Fent veure que posava el cable que veia Sumarroca, no? I veig que de cop apareix una part per allà dalt i era un dron, vull dir, els anys feien grues, no? Ara t'agafen un dron i hem vist la pel·lícula i hi ha una perspectiva des de que sembla feta d'un helicòpter, no?
De fet, al final del videoclip
era un dron.
Us recomanem que el mireu, perquè a més la imatge que tu deies de precisament de l'indret, de les aigües puríssimes, netes, impacta, vull dir que no és el Carib, vull dir que
és una tècnica moderna, perquè jo no m'imaginava que amb el dron, doncs, ja
servia
una peça així petita en lloc d'una grua.
I dels diners que s'estalvien, també, que és una de les mires tecnològiques. Deies que Déu-n'hi-do amb la temperatura, el Roger li demanava abans de començar la tertúlia una mica més de fred, no? Per fer més ambient de...
Sí, jo vinc de terres molt fredes. Bé, a Lleida, a Pons, soc de Pons, allà jo recordo, i encara ara, fan bastant més fred d'aquí, la temperatura pot oscil·lar entre 8 i 9 graus de diferència d'aquí. Com a mínim, i al vespre fa molt fred, fa força fred allà. Jo aquí és que, de veritat, des que vaig baixar aquí baix vaig descobrir un altre món en aquest sentit, perquè dic, aquesta gent es queixa de fred i no en fa.
El Domènec deia, falta boira aquí, que abans en teníem. Alguna cosa està passant. Això no ho podem exposar també a la seminada de París, però alguna cosa s'està transformant el clima.
Ha canviat, jo recordo de petit, Domènec, tu també, i nosaltres, no? que sorties al carrer i trobaves si havia plogut o hi havia tolls d'aigua que s'esglaçaven, i els que en dèiem candelabros, que dèiem llavors, de petits, a les teulades, doncs també ho veies. Això no ho hem vist mai més.
Però ahir, em sembla, sí que sortia el Telenotícies, que parlaven, clar, de justament d'aquest tema i de com hi ha hagut una inversió tèrmica, i vaig veure que des del... Fins a l'any 1992, en aquesta època de l'any, les temperatures estaven en el punt que més o menys els correspon per l'època. I en canvi, és a dir, en blau, apareixien en el gràfic en color blau. I a partir d'aleshores, des del 92 fins ara, ja estaven per la zona alta en vermell, és a dir, amb temperatures més altes de les que corresponen algunes, francament més altes. I deien que aquest any és el més alt de tots. És el més alt de tots. Sí. És a dir, que pràcticament no hi haurà hivern.
Doncs fixeu-vos que a punt d'acabar ja la cimera a París del canvi climàtic, un dels objectius que ja s'han fixat, bueno, encara estan a l'espera d'acords en França, que s'allargaran segurament fins demà, amb la resta de països per pactar ja una ruta, si és que surt un pacte, a més o menys amb cara i ulls, és l'objectiu dels 2 graus.
Això?
Sí, ja és irreversible, perquè diuen, ens hem de fixar que no pot augmentar,
em sembla
que
trist,
va ser 2 graus, dius.
Perquè deien, si potser diu que miraran d'arribar a 1,5.
Sí.
Ostres, què vol dir això, miraran d'això, quan diuen, mirarem, provarem d'arribar, vol dir que ja no et compromets a res.
Exacte.
I finalment
exacte.
Diràs, mira, finalment no hem pogut, 2 graus. Ostres.
Sí, sí, i tot això coincideix, a més, en un moment en què la Xina hi ha una situació ambiental, mediambiental, molt conflictiva. La gent, les imatges que hem vist per televisió, la gent va amb mascareta pel carrer, és molt preocupant això. I crec que les dues grans potències mundials, en aquest cas la Xina i Amèrica i Estats Units, s'haurien de començar a mirar tot aquest tema. Tots nosaltres també, evidentment, hem de començar per cadascú de forma individual, de veure com administrem les deixalles de com mirem de contaminar, de com caminem més pel carrer. Aquí em sembla que dels 5 que som, jo no sé, poques vegades us he vist amb cotxe, eh?
Jo no en tinc,
però el tinc tancat només per quan marxo cap al poble.
No jo l'he deixat també.
Vull dir que una miqueta de consciència social també en aquest sentit. El cotxe és un exemple, eh? N'hi ha molts altres i pot ser de més preocupants, però allò de dir, escolta, comencem a deixar els cotxes a casa, comencem a caminar, sí. que és una manera de fer salut.
Però els que tenim la sort de viure al centre de Sant Cugat és
fantàstic.
Absolutament necessari agafar el cotxe. Ho fas tot a peu i a més ho tens tot a mà. I tota classe de negocis, d'oficines, de tot, ho tens tot a mà, tu.
Sí, no, i per anar a Barcelona, i per anar cap al Vallès, estem molt ben comunicats, vull dir que no ens podem queixar, i a més això, la comoditat que pot suposar anar amb cotxe per aparcar al centre de Barcelona, no cal, perquè és que arribem abans...
Sí,
millor
sí, sí.
I més bé de preu
anant
a mitjans públics. Per tant, escolta,
jo he deixat el cotxe, no perquè no pogués conduir, sinó perquè per comoditat, no? I agafo de tant en tant un taxi i em surt més a compte agafar un taxi de tant en tant que no tenir el cotxe.
Sí, sí.
He llogat la plaça de pàrquing i escolta, és que, fan números...
Hi ha molta gent, per exemple, que viu a Barcelona...
Sí, sí.
És que, de fet, la majoria de gent que conec que viu a Barcelona no té cotxe en propietat. Hi ha aquells sistemes de renting que agafes pels dies els cotxes i que si fas números, encara que agafis cada setmana un cotxe llogat, al final de l'any et compensa no comprar-te un cotxe, més si vius a la capital, en què tens l'aproximació a qualsevol servei a minuts, no, amb el metro.
I per moure't per aquí, per exemple, jo tinc d'anar a l'ambulatori que vaig escollir que fos el de Vall d'Oreig, no? I agafar el tren, doncs, esclar, hi ha una pujada i tal. Agafes el taxi, et costa 4,30 €, i el tren costa 3 € amb descompte, esclar, que el tren val 3 €, en costa una 50. Doncs per 1,30 € agafes un taxi, ja em diràs. Si fas números, és molt més còmode.
Números en faran també la cimera, només un apunt per tancar el tema, perquè una de les coses també per aplegar tants països, hi ha una qüestió econòmica pel mig, clarament.
Ho van ajornant, eh?
Ja. Aleshores, hi ha, d'una banda, la recaptació que dic jo dels diners voluntaris que demanen als països emergents o amb més capacitats per arribar a la fita dels 100.000 milions de dòlars per poder fer front doncs, a aquest canvi climàtic, que dius. Bueno, és una lectura afegida, però també doncs, dona què pensar
que,
sobre com es cuinen aquestes coses.
El que no sabia, i almenys no s'havia dit mai, i ara escoltava el Santi Vila, el conseller, que el Mas va anar-hi com a president d'una nova regió, no sé quina, de nació de segona, no? I va anar-hi a Escòcia, i va anar-hi a Canadà i tal, i diu que el govern li ha posat totes les pegues possibles per no poder-hi anar, eh?
El govern espanyol.
En canvi, Anglaterra va tenir cap problema perquè Escòcia hi anés, es van comentar, no? I aquí han posat totes les pegues, eh?
Doncs veurem això com acaba demà. Parlem de casa nostra. La setmana passada, en aquesta tertúlia, parlàvem de Pedra i Sang i parlàvem, precisament, va sortir un tema de conversa sobre si es podia representar o no el temple. Aquesta setmana, cua.cat, precisament coneixíem que la tinenta d'alcalde de Cultura, Carmela Fortuny, ha ofert la mediació de l'Ajuntament entre l'Associació d'Amics de Pedra i Sang i la parròquia de Sant Pere perquè les representacions del muntatge es puguin dur a terme a l'interior de l'Església en un futur. Fortuny ha fet públic aquest compromís, com sabeu, a la presentació d'aquesta 15a edició de la representació de Pedra i Sang que es fa aquí a Sant Cugat. Jo potser estàvem escoltant la tertúlia la setmana passada, però simplement, doncs, i en parlem també del monestir, perquè també és notícia, coneixíem també ahir, diria, que Iniciativa per Catalunya Verds presentava aquesta moció per evitar que el monestir quedi en mans del bisbat, un tema que també hem anat parlant, i que a la fi, al cap i a la fi, estem parlant dels usos també del temple, més enllà dels usos que en fa la parròquia. Com ho valoreu tot plegat? Veurem o no Pedra i Sang al temple, i dos, es posarà ordre, com ho veieu, el tema amb el bisbat i els usos del temple, amb la conservació, etc.
Home, respecte, diguéssim, al tema de la propietat, si s'acabarà posant ordre i ja està, diguéssim, això és... El que passa és que l'Ajuntament s'ha de posar les piles, vull dir, si s'ha arribat a la situació de presentar una moció és perquè anem passant el temps i no passa res. A veure, aquest tema en vam començar a parlar amb l'Ajuntament abans de que es produís la inscripció. Perquè, diguéssim, prèviament a produir-se la inscripció, el bisbat ja va connectar amb l'Ajuntament, ja va fer una sèrie de propostes, etc etc i això, i bueno, només hi van haver unes dilacions, hi va haver un informe per part del secretari que és absolutament nefast, i després doncs, va venir la inscripció aquesta. De la inscripció fa 16 mesos. Hi ha 24 mesos perquè la inscripció passi a ser sòlida, a ser, diguéssim, ja consolidada. N'hem passat 16, ens en queden 8. I l'Ajuntament va dient que sí, que ho estan estudiant, que ho estan estudiant. Deuen ser realment molt estudiosos perquè 16 mesos per estudiar això, home, em sembla que és, diguéssim, lleugerament excessiu. I penso que ja és l'hora que comencin a passar a l'acció i de que facin alguna cosa.
Grup d'estudis locals i Iniciativa reclamaven, d'alguna manera, audiència per part de l'alcaldessa o de l'Ajuntament per tractar aquest tema, i sembla que no hi ha resposta o no hi ha... No sé...
Bueno, la resposta va ser que oportunament ja ens convocarien. El que passa és que no hi ha hagut l'oportunitat encara. En 16 mesos no hem tingut l'oportunitat.
Pedra i Sang, com ho veieu?
No sé, jo no, el que no sé és perquè per la raó real per la qual no es representa allà és una qüestió personal, només, d'una persona, o depèn d'algú més?
No, hi ha diversos problemes. Un és el problema dels horaris. A veure, l'Església té uns horaris de culte i, sí, per tant, si coincideixen els horaris que volen fer de representacions amb el culte, doncs primer és el culte que no passa.
Sembla que normalment les Pedra i Sang són a les 9, oi que sí? Em sembla que les representacions són a les 9.
Sí, però hi ha les representacions de tarda, també.
També fa tarda. Sí, és veritat.
Les representacions de tarda segur que coincideixen amb el culte.
Sí.
L'altre, diguéssim, s'hauria acabat el culte quan començaria la representació. Però a veure, el que tu no pots és tenir muntat tot el tinglado del mig mentre diguéssim
a les 8,
qual hi ha unes certes incompatibilitats entre una cosa o l'altra, a no ser que es fes un altre plantejament completament diferent de com s'ha de fer la representació dintre de l'Església, que seria una altra qüestió.
Jo no entenc massa de temes de decoratge i d'això, però entenent que l'Església ja té, ja, el marc és magnífic, evidentment,
sí.
I adient, i a més a més...
No, a més, on va passar? Sí, el Martimo, sí. És que allà va ser on el va matar, sí.
Jo crec que els responsables, la gent, la Dolors Vilassau i la directora i tot l'equip, jo crec que farien l'esforç de muntar i desmuntar, encara que fos tot plegat, són 4 dies. Sí que hi ha 2 dies que fan doble representació i, per tant, això requereix un esforç. Però jo crec que valorant la possibilitat de poder-ho fer en aquell lloc, que el marc és magnífic. És que seria...
Sí, però torno a insistir en el mateix, ja, Roger, ara diguéssim, a veure, la representació de tarda coincideix amb les misses de nit.
Sí, no, desplaçar-ho tot.
És impossible. Només poden ser representacions de nit. I si diguéssim, doncs, l'església tanca, de fet, a les 9, doncs vol dir que a les 9 tu hauries de començar a muntar i, per tant, les representacions com a mínim haurien de pujar, començar a les 10.
Les 10, sí. Sí.
És això.
Sí, sí.
El problema és aquest.
No, clar, això, evidentment, aquí tots s'ha d'adaptar una mica, i clar, el mossèn, els seus horaris segur que són inamovibles, i per tant això, jo crec que això no deu poder ser possible canviar-ho. Però jo encara insistiria, jo dic que, tot i que el marc és molt gran, també, perquè és que també hi ha una cosa que aquí s'hauria de treballar moltíssim, i és el fet de que la representació sempre ha estat pensada com a petit format, i fer-ho amb un format més gran, amb molta més gent, en un àmbit també molt gran. Això pot ser, el pla en sap més que nosaltres mateixos, però vull dir, segur que requereix també alguns canvis a nivell d'estructura i de muntatge.
No només...
Clar, es crea on es fa ara, es crea un caliu, perquè té un públic, o sigui, no és un espectacle de molt de públic, té un públic
proper,
que està, omple la sala aquella i ja està bé, no? I és això que diu el Roger, és un petit format i queda bé. Clar, quan ho treus allà té caliu, i el públic està al costat dels actors pràcticament, no? I té caliu. Quan ho treus allà i ho poses en un marc, sí, és més magnificent, més maco, però, clar, si tens el mateix nombre de públic, atenció, perquè aquell públic que compla la sala capitular quan es fa la representació, allà, a l'església, allà, es veu 8.
No, perdona, però és que es parlava de fer el tema aquest que deies de l'horari, una sola representació,
sí, una adaptació.
Perquè una sola
més,
representació, mig omplint el monestir, cobria totes les quatre que fan, I això, la idea era aquesta, fer una sola representació, i adaptar-ho a un horari fora de la celebració religiosa, El problema no ve d'aquí,
Però clar, has de pensar en l'espectacle també, perquè si aleshores queda una mica desengelat, si hi ha no sé quanta gent hi cap a la sala capitular allà.
120.
Bé, 120 persones allà a l'església no és el mateix, oi? Clar.
No, llavors... 120, han de ser mínim 500.
Imagina't, però clar...
seria el que diu, serien les quatre representacions que es fan actualment.
Clar, juntar la junta, posar les juntes.
Sí, però clar, vol dir el mateix dia. Com
clar,
les persones juntes,
si venen quatre vegades.
Una única representació.
Una sola representació. Els que venen passant Esteve i el dia, a la nit de Nadal, doncs que vinguin tots el mateix dia. Ja està.
Però suposo que la gent que va un dia és perquè no vot un altre, bé, això deu anar així, no, més o menys, esclar. O sigui, no és fàcil, tampoc, no és fàcil.
No. Jo recordo que fa molts anys, potser Domènec, potser vosaltres també, potser us en recordareu, hi va haver una actuació de l'Esbar, que era una dansa, sí. Jo crec que entre dansa i tema religiós, una barreja, que el mossèn en aquell moment va decidir que sí. Es van moure, recordo, els bancs i tot de baix,
tot.
Es va remoure tot el monestir. Va ser preciós, va ser molt maco, no? Però, esclar, és això que diem, requereix molta feina, molta preparació, i, per tant...
Però, perdona, aquí no s'hauria de remoure res,
No,
perquè,
home, no.
Perquè
no,
com sí que el fet que va passar és a l'altar,
perdona, que no.
Però baix, passen coses.
Que aquí venen els problemes, diguéssim,
de
la representació.
I el poble, també, no?
No, home, perquè, diguéssim, l'atac es produeix en el cor, i el cor és al mig de l'església.
Ah, no, bueno, això ho arreglarien, això et faria ara, ho dius històricament. A la sala capitular no hi ha ni cor.
A la sala capitular, perquè la sala capitular ho has de fer d'una manera simbòlica, si ho fas a dintre de l'església ho has de fer d'acord, diguéssim, amb els fets històrics, si no, quina gràcia té fer-ho allà. Llavors ja ho pots fer-ho, diguéssim, a qualsevol teatre. Esclar.
No, però...
O t'ajustes a la
realitat històrica. O l'Argentina és un teatre, home, el Marc és el mateix. Tots tenim la visió...
Sí, sí, però allà segur que s'haurien de moure abans per fer-ho més...
Jo crec... A l'altar major.
Jo crec que s'hauria de remoure coses.
Si vols fer-ho a l'altar major, llavors el que vulgui. Però,
sí, sí. La imatge que tenim és aquesta.
Jo penso que això no justifica. A més, la mort de la, diguéssim, de la viure no passa en l'altar major, sinó que la mort passa, diguéssim, en el cor, eh?
Però això ho saps tu com a gran historiador. Home, el, poble, però... el poble no, no té ni idea.
Ja s'ha encarregat, no, però ja, ja és la feina que ha de fer. De
ja, ja, esclar, però el poble diuen que va morir l'altar. I en el capítol ara es fa un altar i l'abat estava venint el pa.
Però és un tema de visibilitat, sí, també.
Sí, sí, també.
Diguem-ne, quan va passar ni tan sols deien missa, però és igual, eh? Perquè estaven encara les maitines, però és igual. És que el problema és
Domènec,
aquest.
Domènec, para,
no,
que al final sabrem la veritat.
No, el problema és sempre, diguéssim, és el mateix. Sí. Quan tu, diguéssim, doncs hi ha una veritat històrica i després, diguéssim, algú fa una obra de ficció sobre ella. I al final s'acaba imposant posant la ficció a la veritat històrica. Llavors,
sí.
Tens una feina, diguéssim, a explicar, sí. Que jo he vist l'obra de teatre, molt bé, molt bé.
O la pel·lícula.
Al final
de la pel·lícula, una esplèndida pel·lícula, una obra mestra, de John Ford, que és l'home que va matar Liberty Valance, que és un western així de tardor, sí. El James Stewart i el John Wayne són els protagonistes. El James Stewart és un advocat, i un home de lleis que no sap de pistoles, i finalment doncs en John Wayne és qui li salva la vida, i ell doncs explica, el James Stewart explica un dia en viatge en tren, va a l'oest i explica, és senador i explica la seva història, i la pel·lícula acaba dient, ho diu ell, li diu, perquè l'entrevista un periodista, i li diu a l'oest, diu, quan la història esdevé llegenda cal explicar la llegenda. S'imposa la llegenda. Clar. És això que diu el Domènec. És a dir, quan la ficció acaba superant la realitat, al final acaba convertint-se... És la llegenda, no? S'acaba convertint en realitat.
Però és que això...
Encara que els fets reals fossin...
Quan el Costa Concòrdia es va enfonsar allà a Itàlia, a la costa d'Itàlia, uns dels supervivents van dir que havien sobreviscut gràcies a Titanic, perquè havien vist la pel·lícula. I vull dir que clar, allò és pel·lícula, però ho van adaptar i ho van interioritzar.
I que recordaven.
Doncs com havien de... O sigui, les tècniques per sobreviure les van adaptar d'una pel·lícula. Vull dir, i aviam, el James Cameron va fer una història que no se sap ni... Bueno, primer que per tenir constància del que va passar un home al Titanic és molt, molt difícil. Vull dir, perquè hi ha supervivents... però tècnicament els tècnics del vaixell no van sobreviure, i per tant són records que entre tots han fet un imaginari col·lectiu, ho han adaptat, no?
Però fa poc va morir una de les últimes supervivents,
sí,
que quedava.
Sí, de fet la història de Titanic estava basada en la història d'una...
Apareix ella, comença al principi i al final.
Però per això et dic que moltes vegades això, agafant l'exemple del que és ficció, del que és, algú ho extrapola com si allò fos veritat, i fins i tot van dir, sort que vam veure Titanic, perquè vam poder, ens vam poder escapar.
És que la llegenda o la ficció, clar, sempre és més bonica, no? Perquè té un caràcter èpic que no té la història. La història és molt més aspra, molt més eixuta, i a vegades més prosaica. En canvi, doncs, la història, quan la ficciones, doncs li dones un glamour i unes coses.
Ja per acabar, una de les crítiques que ha rebut, hi ha una sèrie de espanyola que és sobre Carles I i V, que em sembla que estaven fent fa poc. El fet és que la vida personal d'aquest senyor era poc entranyable, ni hi havia massa divertiment, diríem, i van haver els guionistes, es van inventar històries paral·leles, es van afegir, i molts historiadors es van queixar del poc rigor des del punt de vista del producte televisiu. Si no afegien teca, allò no s'aguantava, perquè es veu que la vida d'aquest senyor no donava per tant, a excepció de políticament sí que podia tenir més o menys rellevància com a emperador, però diguéssim que la vida real no ven.
Però en tot cas, en ficció tot és lícit, tot és legítim, no? Tot pots fer el que et doni la gana. El que no has de fer, en tot cas, si és la vida d'algú, és dir que això és la vida d'algú. Pots dir, això està inspirat en la vida del rei fulano, qui sigui, no? però no és la vida, perquè aleshores ja està. A partir d'aquí pot ser el que et doni la gana.
Doncs ho hem de deixar aquí, però el Jaume em demana un apunt.
Sí, 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 només, ja que parlàvem de monestir, demà a les 6 de la tarda hi ha el poema de Nadal,
ah, sí,
que es fa Nadal a casa, serà la novena vegada que es fa, i aquest any s'ajunta totes les forces culturals i l'escola Fusió porta no solament els nanos, sinó que hi ha petits, mitjans i grans, 45 cantants, orga i la Laura Besó, a benefici de
Caritas. Doncs ho deixem aquí.
A les 6 de la tarda...